com, bé, com passava els turistes que anaven a Amsterdam fa 30 anys. Llavors això està molt bé, però hi ha molta gent que s'ho salta i considera que el ciclista o el patinador és un vianant més. I això no vaig en contra de ningú dir-ho, perquè els primers que suposo que deuen estar en contra que sigui així són la gent que actua correctament.
Totalment, Jordi.
I això em porta una cosa. I això em porta una cosa, que és a la següent, que és, i ho lligo amb el que deia ara el president del RAC, amb aquest 1% d'ús i en comparació en el carril aquest de la Via Augusta, que si hagués en Pere Mas aquest sí que s'abraonaria ara amb aquest tema, no? Perquè ho diu sovint, que és els estudis i la planificació, perquè si algú fa estudis i fa propostes és el RAC, que en fa i que es coneixen. De fet, les tendències els coneixem perquè de tant en quant els diaris diuen el RAC ha fet un estudi, el RAC i tal. Què és la planificació i els estudis acurats, no? I jo voldria saber quina és l'opinió del RAC i del seu president respecte a l'actuació dels poders públics, sigui un ajuntament, sigui l'Estat, sigui la Generalitat, quan es tracta de planificar, estudiar i fer una anàlisi prèvia de les mesures.
Bé, Jordi, jo et diria, hi ha casos diferents. També et volia dir que a Girona, fa un mes, pràcticament es va trucar l'alcalde, el Lluc Salelles, per demanar-nos que el anéssim a veure per parlar de la bicicleta a la ciutat, perquè a Girona ara comencen a tenir problemes amb les bicicletes. S'ha convertit en una ciutat ciclista, hi ha un boom de la bicicleta i volen ordenar-ho d'alguna forma i es demana ajuda. Però de la mateixa manera que dic això, quan es va fer, per exemple, a Barcelona el Consell de Cent, no es va consultar ningú.
Sí.
Ningú ens va demanar opinió del que pensàvem. O sigui, és una forma de fer que durant molts anys aquí s'ha instaurat una fórmula de no consensuar aquest tipus de coses, no?
Em deixes fer una pregunta al president del RAC, perquè deia ara que Girona és la ciutat de les bicicletes, però Barcelona és la ciutat de les motos. O sigui, jo crec que sí, a Barcelona hi ha més motos que gossos, que mira que n'hi ha. Llavors, jo no sé si vostè creu, bueno, és una mica una comparació complicada, però no sé si vostè creu que la ciutat està preparada per aquest volum de motos, perquè, a més, no hi ha places d'aparcament de motos, o com a mínim no les que haurien d'acollir tot el parc de motos que hi ha a la ciutat, i no sé quina creu que seria la seva solució, perquè cada vegada més conec gent, el que dèiem, que no té cotxe, que tampoc va en bici com l'Ernest, però que opta per una moto.
Bé, Barcelona entre motos i ciclomotors sembla que té unes 300.000 unitats, o sigui, és una xifra tremenda. Si aquesta gent que va amb moto anés amb cotxe, doncs això seria un caos que no ens ho podem ni imaginar, no? Places d'aparcament al carrer sembla que són 40.000.
Imagina't.
O sigui, que evidentment aquestes motos no tenen espai per aparcar. I les que s'estan ampliant en zones que no són al centre de la ciutat, perquè la gent com va amb moto va al centre de la ciutat, no? Bueno, això s'haurien d'utilitzar, hi ha aparcaments a la ciutat, aparcaments d'aquests públics, que la moto, el conductor de la moto s'hauria d'obligar a que aparquessin a sota, que estan molts que no estan ocupats, els que hi ha el Passeig de Gràcia, etc. Aquests són aparcaments que tenen espai. El que passa és que hi ha una cultura del motociclista que li agrada deixar la moto davant de la porta.
Aquesta sóc jo. Jo ho reconec, jo em moc en moto per Barcelona, però davant de la impossibilitat d'aparcar la moto. Bueno, Ernest, tu plegues la teva bici a la porta de l'estudi, però els que anem en moto hem de poder aparcar-la en un lloc.
Doncs jo tinc una cultura de vianant que m'agrada anar per la vorera sense que les motos ocupin el 30% de l'espai.
I què hem de fer amb la moto?
No ho sé, doncs aparcar en els pàrquings.
Aparcar en els aparcaments subterranis que hi ha, amb un sistema que sigui econòmic, que sigui econòmic pels motoristes, perquè...
Jo parlem dels pàrquings també,
Sí.
Un dia podem parlar dels pàrquings també, que és també allò que van pujant preus i van estretant les places. Cada vegada les places de pàrquing, els cotxes són més grans, les places es mantenen com sempre i el preu va augmentant.
Sí.
Hi ha autèntics pàrquings que són un exemple de com et pots ratllar un cotxe i sort que tens l'assegurança del RAC que t'ho pot arreglar, perquè és que si no les rascades que hi ha habitualment, perquè els cotxes cada vegada són més grans i els pàrquings no evolucionen, en fi, hi ha un darrere un altre. Una última pregunta, i després parlem del RAC pròpiament dit, però que és, i d'alguna anècdota que m'hauria d'explicar, que per això també vull parlar amb vostè, president, que és el tema dels patinets. Els patinets són aquestes andròmines que estan la mar de bé, però que s'han convertit en alguns casos en una mica de el regne i el bar del Pancho Villa en la mobilitat. És a dir, hi ha cotxes, hi ha motos, hi ha els vianants, i des de fa un temps hem col·locat una nova gent, una nova raça, que és la gent que va amb patinet, que està molt bé, alguns que són autèntics Fórmules 1, per mig de la ciutat. Aquí ja sempre s'ha posat el dubte de si, per exemple, si les motos tenen assegurança, si els patinets n'haurien de tenir també.
Home, jo crec que és evident que sí, i les bicicletes també,
I els usuaris de bicicleta estem a favor d'això. És que jo crec que hauria de ser obligatori, perquè això pacificaria també la relació.
Hauria de ser obligatori.
Jo tinc assegurança, la bicicleta.
Sí. Bueno, perquè heu vist que heu tingut algun problema alguna vegada i heu pres la determinació de tenir...
A favor d'això.
Però no és obligatòria. Llavors, en aquest sentit, el patinet ha de tenir... Tots els que circulen ocupen espai públic per circular, haurien de tenir una assegurança, com també haurien de tenir un mínim per permís de circulació o de saber les normes, encara que siguin 4 o 5 normes, perquè la gent que va a la bicicleta o va al patinet són gent que ve del transport públic, no són gent que ve del cotxe privat. O sigui, el trasbàs aquest no es fa, és gent del transport públic que es passa a la bicicleta o al patinet. Jo crec que el patinet pot tenir un recorregut important a les ciutats, vull dir, perquè és molt pràctic. Evidentment s'ha de limitar la velocitat, s'ha de sancionar quan estan trucats, perquè n'hi ha que estan trucats, etc. Però pot tenir recorregut perquè és pràctic, es pot aparcar bé, és molt més pràctic estar que la
bicicleta. I matrícula. Perquè si fa alguna infracció el pugui veure-ho.
Sí, matrícula i la bicicleta també, tots dos, vull dir que són dos col·lectius que a més ara estan enfrontats perquè ocupen l'espai del carril bici i els de les bicicletes no els agraden els patinets.
Hi ha conflicte, sí.
Doncs ara hem de fer un carril per patinets.
No, jo estic a favor de aquesta mobilitat cívica, sostenible, ecològica i tal, però estic molt a favor de que reguli matrícules, que tot això s'ordeni, però és veritat que hi ha com una mena de piques, diguem, entre bicicleta, patinet, peató.
El vianant té un problema, sí. que és que el vianant a vegades...
Sí.
La gent gran, per entendre's, té un problema,
No, no, i teniu tota la raó, i els que anem amb bicicleta ho hem d'entendre, perquè jo crec que el que és sagrat és la gent que va a peu. Això és el que és sagrat.
És que al final a la gent gran haurem de fer travessar la diagonal amb tirolina.
Això teniu raó.
El RAC fa 4 dies vau fer un informe que explicava que un dels temes que genera més inseguretat a Barcelona
i estrès.
Però s'ha incrementat moltíssim és el vianant, el peató, que cada vegada té més problemes per passar a Barcelona, i més preocupats, diguem, si vaig errat, pel patinet que per la bicicleta.
Jo sempre dic que el patinet és l'enemic públic número 1 de tothom, no? Dels cotxes, de les bicicletes, dels vianants, etc. Però sí que estressa més, ens diu el vianant que l'estressa més el patinet que la bicicleta. El que passa que el vianant també ha d'anar en compte, perquè avui dia ens trobem que hi ha molts vianants que van mirant el mòbil a través dels carrers, per les voreres, també hi ha col·lisions entre vianants, vull dir que...
també estem arribant uns límits ja que...
També.
Aviam, anem a la publicitat i continuem parlant ara, parlem del RAC. Per cert, hem rebut un missatge de Tito Álvarez.
Hombre.
El Tito Álvarez m'ha explicat avui que es casa i que se'n va viure a Venezuela, ho explica avui el Benvenuto a la Vanguardia i tal, i ha enviat un missatge que diu... Decirlo al Basté que queda Tito para rato. I diu que torna a Venezuela el dia 4 i que tornarà a activar les protestes dels taxistes per aconseguir que la llei que regula el sector tiri endavant. Doncs ja ho està. Sabeu que torna el dia 4 de moment. No, suposo que ha casat.
Sí.
És una sèrie, té una sèrie,
És tremendo.
Broma.
El que passa és que esperava que amb aquest viatge a Venezuela ja es lliurava i es quedava allà tranquil·lament.
Torna pel
mobile.
Torna pel mobile. Són les 10 i 9, són les 10 i 9. Un segon, sisplau, i ara continuem parlant des del RAC.
RAC 1. L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. A mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mides: Volvo, Vivara i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a Opel.es.
T'agradaria veure els teus artistes preferits més a prop que mai?
Ara pots fer-ho al Festival Íntims de Casino Barcelona.
Concerts acústics per a només 250 persones amb...
Nena de Conte, Estrella Morente, Marta Sánchez, Carlos Sánchez i David Otero.
Entrades limitades a casinobarcelona.com.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la mallorquina, amb uns preus i una qualitat immillorables. La mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
Per què Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos? Doncs perquè cada dia hi trobes fruita i verdura seleccionada i de qualitat dels pagesos de casa nostra, perquè tenen la carn de la marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges més properes que et cuinen gratis al forn. I si vols t'ho porten a casa. Nova obertura a Mataró, al carrer Jaume Recoder 16. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
El públic em va adorar. Pensa que em vaig suïcidar.
Maria Callas, una tragèdia grega. El nou concert de Sinfonova amb les òperes i desequilibris que van fer el mite. Amb Montse Guallar.
I Marcel Gorgori.
6 de febrer.
Auditori de Girona.
27 de febrer.
Al Liceu.
Amb el suport de la Fundació MGC Mútua.
Atrevida, trencadora, única. Joel Joan protagonitza Bania, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. Quatre úniques setmanes, Bania al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Has vist? El circ històric Reluí torna de nou.
De debò? M'encanta el Reluí, però ja el vam veure l'any passat.
Sí, però aquest any presenta en terra un nou espectacle inspirat en la natura, ple de noves sensacions i artistes brutals.
Compro les entrades ara mateix.
Prop de 50.000 persones ja han vist Terra de Rosa Reluí, prorrogat al Port Vell de Barcelona fins al 22 de març.
Més info i entrades a reluí.com.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Vols comprar un Mazda nou en condicions exclusives? Ara és possible. Arriben els Mazda Exclusive Days. Del 13 al 28 de febrer, ofertes úniques en tots els models Mazda. Vine a buscar el teu Mazda amb condicions irrepetibles. No deixis escapar aquesta oportunitat. Vine a la xarxa de concessionaris Mazda de Barcelona i província. Del 13 al 28 de febrer, Mazda Exclusive Days. Ara sí és el teu moment Mazda.
Fàcil, intuitiva i renovada.
Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1. RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del RAC.
A la primera pedra som culturalment actius.
Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
Econòmicament estables.
Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
Psicològicament tranquils.
Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció. Les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Foix. RAC 1. Tots som un milió.
El perquè de tot plegat.
Per cert, dues notícies d'última hora, que és quan és un quart d'11, la primera terrible... Un home ha assassinat un nen de 10 anys a Tenerife i ha ferit de gravetat la seva parella i la mare del nen. L'agressor ha estat abatut per la Guàrdia Civil després que amenacés els agents amb un matxet. La segona notícia és que ja sabem qui és el que ha guanyat les primàries de Barcelona en Comú, que, com era previsible, és Gerardo Pisarello, que conjuntament amb Carol Recio ha obtingut el 68,6% dels vots, mentre que el tàndem que formaven Bob Pop i Marc Trallero n'ha aconseguit el 27%, que déu-n'hi-do, i en total s'ha més un 4,4% de vots en blanc. Dit això, si parlem, estem avui amb els 120 anys del RAC, amb el seu president, amb en Josep Mateu, que... Segurament es pot dir, quina és la és a dir, tot de tot a la, de tot l'arc d'opcions que té el RAC, quin és el que té més èxit en aquests moments?
D'accions en el sentit de serveis?
Sí.
Clar, nosaltres ens basem en els serveis, en la mobilitat, en això que hem parlat abans i en el tema esportiu, no? Com l'àmbit de serveis, evidentment, és quan ajudem a la gent. L'objectiu del RAC és ajudar els seus socis. Ajudar quan tenen una dificultat. Però la dificultat pot ser tant quan van de viatge, quan estan a casa, quan han d'escollir a vegades quin cotxe han de comprar, quan han d'escollir una assegurança, quan han de... Sí, a poder-los ajudar en moments de dificultat. Llavors ja l'estrella sempre és tant l'assistència mecànica, com hem parlat un moment abans, com l'assistència en viatge. Sobretot l'assistència en viatge.
Quan fa que Josep Mateu és al RAC?
Jo fa des de l'any 96 o 97.
96-97. Van intentar convèncer algú del grup Godó perquè RAC1 no es digués RAC1?
No, jo crec que us assuma la marca, no?
Assuma la marca i pels taxistes també està molt bé, perquè moltes vegades, durant molts anys, quan els deies em pot portar RAC1, me'ls portaven aquí. I no cap, vaja, de fet em va passar l'any passat encara.
Jo tinc una anècdota, clar, nosaltres vam començar quan RAC1 no coneixia pràcticament ningú, i jo feia la unitat mòbil, i anàvem amb un cotxe, on hi posava RAC1, i recordo que amb un semàfor, amb qui era el tècnic aquella època, en Sergi Domene, ens va obrir la porta un senyor i va pujar dins i vam dir, però vostè qui és? I diu, que porto molta estona esperant, que no sé què, que tinc el cotxe, no sé què. O sigui, el tio es pensava que érem del RAC i va pujar dins del cotxe. I això ho recordo sempre perquè ens costava molt dir que érem RAC1, eh?
Vaig a fer una barbaritat ara. Sisplau, Xavi Cupido, li podeu portar un micròfon a la Montse Girona? Que la Montse Girona té una anècdota de l'any passat d'un director d'enorme èxit de cinema. Montse Girona, pots... català, per més punyetes encara. Què et va passar, Montse Girona, productora del món RAC1?
Doncs em sembla que era fa un parell o tres d'estius, rebo una trucada de Dani de la Orden, que em diu, hola Montse, què tal? És que estic tirat, no recordo on, amb el cotxe i necessitaria assistència. I dic, Dani, hola, sóc la Montse de RAC1. Diu, sí. Diu, ostres, m'he equivocat, és que te tinc fitxada com a Montse del RAC. I em va trucar per... demanar assistència tècnica pel seu vehicle.
Dani de la Orden.
I després l'hem acabat fitxant, de col·laborador.
Sí, l'hem acabat fitxant de col·laborador, sí, de la cara impràctica, efectivament. Clar, com aquestes en deu tenir sí, un munt, però no de RAC1. En general, d'anècdotes, Josep Mateu del RAC en deu tenir una darrere una altra, no?
Bueno, són moltes anècdotes de gent que m'ha ajudat en moments determinats i que tant pot ser amb una cosa mecànica com pot ser... Pues una persona que truca des de, jo recordo fa uns anys, des d'un hospital de Bucarest, que està a l'hotel i que no es troba bé, i que tenia una hemorràgia digestiva i l'endemà el van portar en un avió a Barcelona. O una persona de Vic, recordo una dona de Vic, que ens va trucar perquè hi havia hagut un terremoto al Japó, i el seu marit estava allà, i feia dos dies que no en sabia res, i si podíem localitzar-lo, cosa que s'escapava una mica del que fem, no? Però el vam localitzar. El vam localitzar fent coses que no són molt correctes, però al final el vam trobar seguint, bueno, ja puc dir, seguint la seva la traçada de les seves targetes de crèdit.
I carai.
Sí, que i són per ajudar, no? O gent que ha estat a, que ha tingut uns amics que et truquen, que uns altres amics estan al Senegal i que han tingut un accident amb un quad i que una persona està molt malament i que l'han portat cap aquí. O fa pocs dies, sembla que vas explicar que el fill del president del Barça doncs em va trucar el Jan, la porta del president, un dia que era un cap d'any, per dir-me que, bueno, que el seu fill havia tingut un accident de moto a Bali, em sembla que era, i que, bueno, que el volia operar a Barcelona a veure què podien fer. I, bueno, al final es va costar molt, perquè va ser molt complexa, però vam enviar un avió, ells són socis del RAC, tant el pare com el fill, i els van portar aquí. I coses que s'escapen ja de lo nostre, pues els bombers que hi havia a Armènia aquest any, que van tenir un accident fent esquí de muntanya, precisament, i que eren 8 o 9 bombers que van anar allà a esquiar a Armènia, hi havia 4 que eren socis del RAC, 2 per males hores, 2 que no ho eren es van morir allà, i aquests també es van poder repatriar. I en contactes, en aquest cas, amb el president de la Generalitat, etc. O sigui que fent coses pels socis, evidentment, però quan se'ns demana fer coses pel país directament, també ajudem a que es puguin...
I Jordi Juan ja s'està inscrivint,
Sí, i el Jordi Bosch també.
Aquesta...
Jo, el Jordi Bosch també.
Jo espero sí, que per molts motius, però no per estar penjat a...
mira, hi ha una cosa que el RAC... Perdona, Jordi Bosch, hi ha una cosa que el RAC va de meravella i que no es parla mai. Mai es parla d'això. Tothom parla de que les rodes punxades, el canvi de rodes, quan s'acaba el motor... Però hi ha una... Ara!
Les claus.
Que és allò de... deixes les... I on les claus no les he deixat, no les he deixat dins de casa.
Sí, sí.
I llavors tu intentes fer allò que no s'ha pogut fer
allò mai. Allò de les pel·lis, no?
Allò de les pel·lis, que és intentar obrir la porta amb alguna cosa així, sí, i llavors no pots fer-ho i et ve algú del RAC a ajudar que es pugui obrir la porta.
Pues que, el resum és que si tens un problema greu, truca al RAC.
Per això hi som, ja dic, hi som per ajudar i trobarem solucions, jo diria que qualsevol cosa.
Quanta gent hi teniu treballant?
Nosaltres som directament unes pràcticament 1.000 persones.
Déu, 1.000 persones?
Sí, sí, directament 1.000 persones. Bueno, i externament tenim molta gent de tercers, de lampistes, electricistes, etc., com gent dels mecànics, etc., no? Però dir que són empreses terceres, però en plantilla, diguem, pràcticament 1.000 persones.
Ara volem parlar d'anècdotes que han passat en el món de les autoescoles. Rius?
No, que n'hi ha un munt.
Tu vas aprovar la primera, Cris?
Mira, jo la teòrica la segona i per culpa d'una pregunta, tu em coneixes, Basté, i saps que a mi les abelles em fan pànic.
Sí, va entrar una abella al cotxe?
No, la teòrica era, si t'entra una abella al cotxe, què has de fer? I jo vaig dir, pues, baixar les finestres i crec que no. Que has d'aturar el cotxe, no? I jo, imagina't, jo veig una abella al cotxe i salto amb el cotxe en marxa. I em van suspendre per això. I la pràctica a la primera.
A la primera.
Sí.
Quina sort, perquè ets més jove, perquè en aquella època, in illo tempore, hi havia teòrica, aparcament i pràctica.
Ah.
Sí. I tant.
I la rampa.
Sí, sí. La rampa. La rampa que veies allà i semblava que pujaves a l'Everest amb el cotxe. La rampa endavant i endarrere, sí. Tu la primera tot, Jordi Juan.
Bueno, la pràctica era la segona.
A la segona.
Això de, perquè la L, no? Era la
sí, la L famosa, i tant, la L.
Aquí vaig fer...
I tu,
un premilla.
I tu, Ernest?
Jo, incomprensiblement, vaig aprovar, anàvem al cotxe amb una altra noia que ho va fer tot perfecte i jo ho vaig fer tot malament. I al sortir, és allò que se n'anava l'examinador i deixava aquell paper en el de l'autoescola i diu... Tu ha aprovat i ella, pobra, sospesa. I des d'aquell dia jo vaig estar convençut que s'havien equivocat.
I en el cas del Jordi Bosch?
No tinc el record molt clar, però crec que em va costar una mica.
Abans heu dit, he sentit que dèieu això del carrer de conduir, de la gent jove, Jo diria que la gent jove sí que vol treure el carnet de conduir. Segurament no se'l treu tan aviat com nosaltres, a la nostra època, però se'l treuen més tard. Però sí que hi ha una demanda enorme de treure el carnet de conduir. El problema de la gent jove és que després no vol... no vol tenir cotxe en propietat, no. Perquè tenir un cotxe en propietat vol dir una sèrie de despeses que no pot assumir.
És que és caríssim.
Però la gent jove sí que vol conduir i vol tenir el carnet de conduir.
Sobretot els viatges també, no?
Falten professors d'autoescola, examinadors...
Aquest és un altre dels grans problemes dels últims anys, que és el tema de la falta d'examinadors i la falta d'escoles, també.
Sí, hi ha una sèrie de professions que avui dia sembla que no, la gent d'aquí no vol fer, que és examinadors d'autoescola, camioners...
Maquinistes. Aquí raó el problema.
No hi ha cap cultura aquí al país de voler ser maquinista.
Efectivament. Josep Mateu,
moltes gràcies. Hi ha hagut un cul de sac, no?, d'examinadors.
Sí, un cul de sac, sí.
Sí. Sí, la gent per examinar-se es va a altres ciutats de l'Estat per poder ser més ràpid i poder-se treure el
permís. Jordi, deixa'm...
Hi ha una província que hi ha turisme pràcticament d'exàmens.
Sí, senyor.
Que ara no me'n recordo, és de Castella
Lleó. No sé si és Àvila o algun d'aquests pobles, sí, alguna d'aquestes capitals.
Però els que...
Cuenca.
L'última convocatòria, els de darrera convocatòria, com a les universitats i els instituts, van allà.
Deixa'm dir una cosa abans de tancar, Jordi, que ens ha explicat el president del RAC, fora el micròfon, però que la podem explicar, que és dues coses.
Bueno, no sé si la podem explicar per ell.
Un dels fundadors del RAC és el pintor Ramon Casas.
Ostres!
Sí. Això, o sigui, que demostra com es va fer el RAC. I l'altre, més important, del RAC ha estat president Josep Sunyol. Afusellat després i president del Barça.
I tant.
Vull dir que això explica moltes coses.
Per què es va fundar el RAC ara fa 120 anys?
Sí, el RAC es va fundar en el moment que va sorgir l'automòbil per poder, d'alguna forma, donar servei a la gent que anava en cotxes, per poder ordenar una mica el territori, perquè no hi havia, les carreteres no estaven preparades, les vies, etc., i també per fer proves esportives. La primera cursa esportiva que es va fer va ser l'any 1908 i el RAC es va fundar el 1906, que era una cursa que es va fer en un circuit que hi havia aquí a Sitges per l'Ordal, etc. I de fet, l'autòdrom de Sitges, que es va fer l'any 21, va ser dels dos primers circuits tancats del món, això perquè es vegi una mica la innovació i la creativitat de la gent que en aquell moment tenia passió, en aquest cas, per l'automòbil. No?
Es va fundar el mateix any que Mundo Deportivo.
La primera revista del RAC va ser el Mundo Deportivo.
Ostres!
Sí.
La Vanguardia es posa una mica d'avantatge, 145, i aprofito l'oportunitat que em dona el Brinda Jordi Basté en aquest fabulós espectacle del RAC1 per explicar a l'audiència que no es perdin aquest diumenge el suplement especial de 145 anys de La Vanguardia.
Home.
Un gran suplement fet amb molt carinyo i molta il·lusió per explicar a la nostra audiència com fem el diari i el moment tan apassionant que estem vivint. Gràcies pel moment.
Jo recomano que avui escolteu aquesta tarda el comiat de la planta 15 de RAC1, que farà el versió RAC1 amb el Toni Clapés, després la Mireia Garoré, el cap de setmana el Xavi Bundó, i el dilluns, que també estrenarà amb una RAC1 el nou estudi.
El comiat que no ens has deixat fer.
Has d'entrar en patinet.
A veure quanta gent se n'anirà a la 15, Bastet, sí. Que vinguin a una RAC1.
Per començar, passarà, em temo que jo el primer, per quan arribi el dilluns, amb la son. Però, escolti'm, no me'n puc anar sense fer una pregunta. El RAC és accionista del circuit de Catalunya.
Sí.
No oblidem.
Sí.
I s'acaba de tancar un acord de la Fórmula 1, que es queda a Catalunya, notícia molt positiva, no tant, cada dos anys.
Això és molt important.
Que es quedi?
Per nosaltres és molt important que es quedi, jo crec que pel país també. Ha sigut un tema molt complex, perquè el món aquest ha canviat molt. O sigui, el món de l'esport ja en conjunt ha canviat molt, ja ho veiem en el futbol, en el golf, en el tennis, etc., i el món de l'automobilisme també. Abans, històricament, els acords es feien amb el senyor Eccleston, sopant amb ell, tinguent una conversa, anant a veure un partit del Barça contra el Chelsea, el Berni va venir a la final de la Champions de París amb nosaltres a veure el partit, vull dir que era una relació absolutament personal. A partir de l'any 16 això es complica molt, el grup aquest Liberty Media es queda els, compra l'empresa del Bernie Ecclestone i apareixen executius molt bons i que d'alguna forma t'obliguen a negociar d'una altra forma. En tot aquest procés ha aparegut també Madrid. Madrid ha estat 30 anys sense la Fórmula 1 i és el que dèiem aquests dies, no? Baixar-se d'aquest tren vol dir que no saps quan hi podràs tornar a pujar. Madrid ha trigat 30 anys en tornar a pujar en el tren, no? Ells han apostat per molta il·lusió i moltes ganes de fer-ho i ens hem trobat amb aquesta negociació amb ells pel mig i ha costat molt perquè al final també hi ha un tema econòmic i hi ha un tema també de sintonia amb les persones de Stefano Domenicali i per negociar, perquè teníem la imatge de la ciutat. Hem de pensar que per la Fórmula 1 avui es parla molt poc del circuit i de la carrera i es parla molt de lo que passa a la ciutat. O sigui, estan més interessats en l'experiència i amb els hospitalities i en tot el món aquest que no amb la pròpia carrera en si i el circuit en si, no? I nosaltres portàvem un bagatge, i ho tinc que dir així, de 8 anys molt difícils amb una imatge de la ciutat en aquest aspecte molt complicat des del govern que va haver-hi, en aquest cas dels comuns, no? Ho tinc que dir. I llavors la imatge que hi havia de Barcelona era una imatge que no es podia fer res, que això estava en contra, etc. No? Això ha portat unes negociacions molt, molt complexes en què hem sabut jugar de trobar les persones, perquè a vegades l'Estefano Domenicali és una persona que és esclau dels seus compromisos i a vegades els compromisos són personals. I ell era esclau del compromís que ell havia agafat en Madrid i em sembla bé que no vulgui, si es havia compromès en un moment determinat, es havia compromès. I nosaltres hem trobat també la persona, o hem buscat una mica quines persones podien ser les que podien tenir aquesta complicitat amb ell per també tenir un compromís amb ell, no? Aquí, com ja dic sempre, que el país és molt complicat perquè com que anem canviant de govern i anem canviant de... les persones van canviant també, no? I en aquest sentit, doncs, jo crec que van trobar les persones idònies. I
qui eren aquestes persones? Com sabeu?
Pues miri, nosaltres vam estar... jo recordo que quan a l'any, no sé si era, quan va entrar l'Estefano, jo li vaig dir, en aquell moment era president del circuit el Ramon Tremosa, va ser durant un temps, i li vaig dir, Ramon, per negociar amb aquesta persona hem de trobar algú que tingui aquest tarannà que té ell. L'Estefano és una persona que, perquè tinguem una idea, que és tipus Luca Di Meo. És un executiu d'una empresa automobilística, etcètera, no? Llavors has de posar un perfil igual perquè si no, no ens en sortirem. Bueno, això costa molt de vegades dir-ho al món de la política, eh? Amb el temps, vam estar a Londres l'any 23, que teníem un acord, jo diria, més llarg, poder més econòmic, també, que el que tenim ara, però ja no ens en vam sortir. Vam estar en aquell moment amb l'Oriol Sagrera, amb el conseller Torrent, etcètera, que era el president del circuit, i al final, bueno, això ho hem tancat ara, jo diria també perquè hi havia un compromís amb una sèrie de persones que hem estat allà amb ell, i ell l'ha aguantat per nosaltres, quasi diria, no? I també per l'esforç també de la Generalitat. Ja, potser parlar de l'Oriol Sagrera, que ha sigut una persona, jo crec, que cal en aquest sentit, perquè l'Oriol ha sabut tenir aquesta complicitat personal amb ell. Llavors, hi havia un compromís amb l'Oriol, a nivell personal, no? I llavors amb això hem sabut també jugar aquesta carta, i això s'ha d'agrair.
Farà Madrid? Jo el tinc el dubte, perquè l'altre dia, precisament quan vaig anar a Madrid, i el circuit està a la zona també de la sortida de l'aeroport, també, perdó, de la, per una zona que estan construint ja a prop de l'arribada a Madrid, però des de fora de Madrid, i diuen, no, ja està tot, ja està... Però és que queden pocs mesos.
El circuit de Madrid està en una... El circuit, perquè s'entengui, la carrera a Madrid és un projecte del PP de Madrid. No és un projecte ni del PP espanyol, diguem. És del PP de Madrid, que no té res a veure ni amb el govern de l'Estat, ni amb la Federació Espanyola, ni amb res. És un projecte exclusivament del PP de Madrid. Està en uns terrenys que ara han recalificat del costat de Valdebebas, on està la ciutat esportiva del Real Madrid, ho han recalificat tot ara. Aquest any van molt justos, però ho faran. Jo crec que estic convençut que ho faran. Jo crec que ells tenen una gran il·lusió en fer la Fórmula 1, i nosaltres, que per això dic que és molt important aquí tenir-la, jo crec que hem de recuperar la il·lusió que teníem els primers anys que ho fèiem, perquè jo crec que la societat,
Ja s'ha acostumat massa a tenir-ho.
Exacte. I llavors, a vegades no donem valor a una cosa si la fem durant 30 anys, no? I hem de refer una mica aquesta il·lusió. Això ho he compartit jo amb el president, i amb el president també ha tingut ara, en aquest cas, s'ha mullat i ha tingut un paper important. Però vull dir que jo crec que és molt important per al país, per la projecció de Barcelona, per la projecció de Catalunya i per l'impacte econòmic que té, diguem, en el territori, i també per pujar-nos una mica l'autoestima col·lectiva, que ja ens fa falta, no?
Si les coses aquestes només es valoren quan es perden.
Sempre.
I en aquests moments les propostes que hi ha sobre el Domenicali de països dels països àrabs, Tailàndia, que posen sobre la taula molts milions d'euros per poder tenir un Fórmula 1, és molt difícil competir amb això.
Ara ens pot sobtar que sigui cada dos anys, veurem si d'aquí uns anys la Fórmula 1 és sempre cada ciutat cada dos anys, que no hi haurà aquests contractes tan llargs.
President Mateu, moltes gràcies i molts èxits. De debò, i felicitats, de debò.